Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'incendi a la Catalunya del Nord, entre Plada de Conflent i Perpinyà, ha afectat ja 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El vent i la calor alimenten les flames. Al Principat, mentrestant, els bombers alerten que aquest mateix còctel dispara ja avui i ho continuarà fent durant els pròxims dies el risc d'incendis. Ens n'ocuparem en aquesta segona hora del Catalunya migdia. També ens hem fixat en el Consell de Política Fiscal i Financera, on el govern espanyol ha comunicat avui a les comunitats autònomes que l'any que bé, els mantindrà el marge per endeutar-se en el 0,1% del PIB. I us hem destacat també que, després de 20 anys, Hamas ha dissolt avui el seu govern a Gaza. És un pas important per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Tot plegat està contemplat en els acords de pau que hi ha amb Israel. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs en el marc dels incendis que afecten els països catalans, a la primera hora de l'informatiu us hem parlat d'un possible nou incendi. Estàvem pendents d'aquest foc que ha començat fa un parell d'hores a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, i sembla que podem donar bones notícies. Última hora des de Girona, Clara Jordan.
Sí, perquè aquest foc ha començat en un terreny agrícola, els bombers ja el donen per controlat. De tota manera, hi continuen treballant 10 dotacions terrestres per evitar qualsevol ensurt, perquè recordem, ho esteu dient, que la calor és intensa i també bufa vent a la zona. Aquest foc, com dèiem, ja està controlat, però sí que ha cremat una granja, que ha col·lapsat i s'ha cremat la palla que hi havia emmagatzemada a l'interior. Els bombers han hagut de desviar cap a aquest nou foc part dels efectius concentrats perquè es mantingui estabilitzat i, si pot ser, controlat aquest vespre el foc a les Gavarres, que va començar divendres i que ha cremat 2.200 hectàrees al Baix Empordà.
Malauradament hem de parlar, però, d'un possible nou incendi. De fet, d'un nou incendi, veurem amb quina afectació final. En aquest cas, a Sentmenat, és un incendi que crema amb intensitat en ascendent, diuen els bombers, al nord del polígon Mas d'Encisa. Els bombers hi treballen amb 15 dotacions terrestres, 3 helicòpters i 2 hidroavions. Per tant, aquest perill molt alt i en molts municipis també extrem d'incendi, doncs, que es va confirmant en diversos focs que van començant. A tot això, Junts per Catalunya demanarà explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre els treballs de manteniment a la carretera que van originar el foc de les Gavarres. L'operari que feia servir la serra radial treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat. Junts vol saber si s'havien donat instruccions oportunes davant l'alt risc d'incendi. Sentiu Josep Rius, que és el seu portaveu.
No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
I en aquest context, atenció també a aquesta notícia, pla pilot de la Inspecció de Treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran una eina més de prevenció de riscos laborals. Anem a Lleida, per a Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està, doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
Estem molt pendents de la calor i dels incendis. Si no, potser la tertúlia avui haguéssiu parlat d'això. Un jutge substitut decidirà probablement avui mateix si torna el passaport a Begoña Gómez perquè pugui acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia i a la graduació de la seva filla a Londres. Això perquè el jutge titular, Juan Carlos Peinado, ha marxat de vacances i ha deixat aquest recurs per resoldre. Madrid, Tania Tapia.
Bona tarda. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat avui de vacances i ha deixat sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fa una setmana, el seu advocat va demanar permís al jutge perquè pogués viatjar juntament amb el president a la cimera de l'OTAN Ankara i tornar via Londres per poder anar a la graduació de la seva filla. Un permís entre el 7 i el 10 de juliol i on l'advocat recordava que estaria localitzable en tot moment perquè viatja amb l'equip de seguretat del president espanyol. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que la decisió la prendrà durant el dia d'avui el jutge que de manera natural substitueix Peinado quan està de vacances. Unes vacances argumenten que va demanar fa temps. Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular.
Pendents d'aquesta decisió, també us expliquem que si el PP governa la pròxima legislatura farà una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill concebut no nascut, és la fórmula que fan servir, la condició de membre de la unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. El líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
En plana cultural, l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic amb l'obra L'Enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. I atenció a això, un porc senglar ha entrat aquest matí en una residència de Balaguer i ha ferit una treballadora. Els bombers han confinat l'animal que finalment ha estat sedat pels agents rurals. Ho ampliem des de Lleida, Júlia Albacar.
Sí, els fets han passat a 8:15 del matí quan un porc senglar ha entrat per la zona del gimnàs a la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer i ha copejat una treballadora a la cama provocant-li ferides. La treballadora ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i després al Centre d'Atenció Primària de Balaguer. L'animal, per altra banda, l'han pogut confinar els bombers a la planta Menjú i posteriorment els agents rurals l'han pogut sedar abans de retirar-lo de la residència.
Passant 7 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, i tant.
Bé. El Jordi avui ha arribat el primer.
No pot ser, és que
i s'ha posat a la porta, pràcticament, controlant l'hora d'arribada dels altres, eh?
A sobre sí, arribat sí. I m'ha mirat malament, és clar. Que no pot ser.
Sí, sí. De l'Alba no dic res. L'Alba ha entrat, ja durant els titulars, eh? Vull dir, ja arribava justa, eh? Però no, el Jordi ha arribat el primer i, escolta, amb un paper i boli, com apuntant les hores d'arribada dels altres. Sí, sí. Home, ho has fet o no?
I tant, i tant. Ja ens parlarem després.
Sense amagar-te.
De què em mereixo.
Carai, escolta'm. No obris aquest meló, perquè parlo de memòria, però no diria que hagis estat el primer d'arribar durant la temporada.
Tens molt mala memòria. Si parles de memòria.
Jo crec que no, perquè ens trobem a baix tu i jo corrents una mica. Bueno, tu tens una actitud més pausada. Jo crec que sí. Nosaltres arribem allà...
Són la mare que arribem cap al final, eh? Us queden 2 dies més abans d'aquest, doncs ja comenceu a flexibilitzar una mica, eh? A veure, també és puntual qui ens ofereix el primer tema del dia, cada dilluns. Ja sabeu que és l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
La mar de bé, estava sentint aquesta notícia que heu donat ara del porc senglar.
No hi ha cap dubte que et cridaria l'atenció el porc senglar que ha entrat en una residència.
Perquè estan humanitzats. Els porcs senglars no tenen por de res, maten els gossos, i no m'estranya gens que hagi entrat a una residència d'ancians. I un porc senglar petit en una residència d'ancians pot causar la mort, eh? És a dir, són feres. És molt fort, molt fort. Estem envoltats.
Sí, sí. D'aquí que l'hagin sedat els agents rurals per tal de poder controlar-lo. Si no, és pràcticament impossible. Bé, doncs, a banda del porc senglar que ha entrat en una residència, segur que no era aquest el tema que volies tractar, tu, la dèria, no?
Donald Trump. Sí. Donald Trump ha trucat, però ell mateix, eh? No com tu, que quan has de trucar, per exemple, em truques a mi, ho fa el teu secretari, aquest noi que tens. Donald Trump ha trucat ell mateix al president de la FIFA, que es diu Gianni Infantino, per dir-li o suggerir-li o exigir-li que deixin jugar Folarin Balogun, que té nom de protagonista de conte. T'imagines les aventures extraordinàries de Folarin Balogun al Pol Nord. És un nom boníssim per una sèrie d'aventures per nens. Doncs en Folarin, que és el màxim golejador dels Estats Units, va ser expulsat amb targeta vermella en el partit de setzens de final, això ja ho sabeu tots vosaltres, contra Bòsnia, després de trepitjar, de forma fortuïta, s'ha de dir, un rival. Avui, la FIFA ha anunciat que en Folarin Balogun podrà jugar als vuitens de final contra Bèlgica. No sé per què esteu tan escandalitzats tots. Que si en Trump ha trucat, que si ja està bé... O si no llegiu els clàssics. A la Neida, la mare del protagonista, Eneas, que és la deessa Venus, que això està bé, tu tens una mare deessa i no li pots començar a dir que té pallaringues als braços, perquè és una deessa. Doncs bé, la mare d'Eneas intercedeix tota l'estona davant dels déus en favor del seu nen, Carrac. El llibre 1, després d'una tormenta, que li ha enviat Juno, la mare puja a l'Olimp personalment i li demana, suplica, proposa, exigeix a Júpiter que acabi amb el patiment dels troians. I Júpiter li diu que ok. I a més li fa saber que el seu nen, en això de la Fundació de Roma, tindrà més pes que el Congrés d'Arquitectura de Barcelona. Al llibre 10, Venus torna a veure Júpiter i li diu que la deessa Juno li fa bullying al seu nen. No només és que Venus parli amb la FIFA, és que té la premsa comprada. Hi ha un moment en què el protegeix amb una boira màgica perquè no el vegin i convenç el seu marit, que és Volcà, que era ferrer, que li faci al nen una armadura divina. Si anem a la Ilíada, la mare d'Aquiles, Tetis, li suplica a Zeus que doni avantatge als troians i que honori el seu fill Aquiles, perquè Agamèmnon és el capitós del bàndol dels aqueus, que és el d'Aquiles, i ha pres Briseida com a botí de guerra. I Aquiles està cabrejat perquè volia Briseida com a botí de guerra a ell, s'enfada amb Agamèmnon i fa vaga de guerra, una mica com els narcos i les nòvies. Donald Trump i els clàssics tenen molt a veure. Us queixeu de vici. Un president americà és el pare de la pàtria i un pare ho faria tot pels seus fills. Acabo amb les bambolines. Li he enviat un missatge a la meva admirada Roser Omar, doctora en filologia clàssica de la Universitat de Barcelona, traductora a l'última obra, us n'he parlat, l'Evangeli de Mateu, i li dic: Roser, quin era el passatge de l'Ilíada on la mare intercedeix pel nen davant dels déus? I a l'instant em contesta amb un WhatsApp: és el Canú versus 493-530 en la traducció de Desiar, són les pàgines de la 102 a la 105. Hi ha qui té intel·ligència artificial i jo tinc amics amb intel·ligència natural.
Doncs agraïm als amics de l'Empar que l'ajudin a fer les dèries, i als nostres tertulians els hi demanem per aquesta notícia, que és veritat que ha aparegut a tot arreu, amb Donald Trump intercedint en favor d'un jugador davant de Gianni Infantino, president de la FIFA, sense amagar la bona relació que tenen tots dos. De fet, Gianni Infantino ha tingut molt a veure que aquest Mundial s'estigui jugant als Estats Units, però vaja, i això ha provocat el malestar de Bèlgica, que és l'equip que juga contra els Estats Units, i que dona un dia aquest perdó, que treu cap aquest perdó.
A veure, primer...
Tot molt florentí, no?
Tot molt florentí. Bueno, primer ja, comparar Trump amb Venus ja és... ja és dur, això.
Jo t'he trencat els esquemes, ja, eh?
Ja és durillo. Però, no, però... Clar, és que jo, sincerament, ara estava pensant, no?, com al final Trump s'erigeix com aquell exemple, no?, amb aquesta falta d'ètica, però d'allò que és probable de fer i allò que és possible i que fins i tot està acceptat. Llavors, a mi em fa molta por aquest tipus de personatges, perquè aquestes intercedir utilitzant aquest tràfic, no?, com d'influència, com si diguéssim, no?, aquesta posició de poder, al final està dient, escolta, allò que deien aquells, el que pueda que haga, no?, una cosa d'aquestes, en el sentit de dir, si tu tens la possibilitat de, escolta, saltar-te, no?, les normes, d'intentar a través d'aquestes relacions fosques aconseguir el teu objectiu, fes-ho. I jo tinc la sensació que ens està portant fins i tot a nivell ètic en uns llocs que són molt perillosos, perquè al final aquests líders són referents. I a mi, sincerament, el Mundial, sincerament, em preocupa ben poc, però sí que em preocupa aquest tipus d'accions, perquè al final molta gent està veient el Mundial i al final dius, bueno, escolta, però si això és pantomima, tot al final també en el meu dia a dia, jo també aprofitaré per saltar-me les normes per aconseguir els meus objectius, no?
No, però si això és legítim, és a dir, que la mare, no?, vagi a buscar Zeus i digui al meu fill, sisplau, és totalment legítim. El problema és que Zeus li digui que sí. i que la FIFA li digui que sí. Això és el que em sorprèn. És a dir, el Donald Trump és un tio que acaba de dir que vol la seva cara al Mont Rushmore. I que, si fos per ell, ja estaria fet. I la FIFA li ha dit que si això, falta que ara la gent americana li digui sí, tindrem la teva cara al Mont Rushmore, i la següent serà, no, jo no tinc per què sotmetre'm a la limitació de mandats. I vés a saber, si la gent li va dient que sí, començo a pensar que el problema ja no és ell, sinó que és que realment és una persona capaç de moure's a la terra, però moure'ls de veritat i fer-ho venir cap al seu terreny tota l'estona.
Jo crec que el Mundial no és un exemple de res. De fet, aquest tipus de mercadeig crec que es fa en absolutament tots els equips. El que passa és que aquí hi ha una persona, com deia ara el Jordi, que és Donald Trump, que creu que pot fer el que vulgui perquè altres li permeten que faci el que vulgui. En aquest cas ho han aconseguit. Llavors és allò que parlem sempre, no? El corrupte o el corruptor. En aquest cas vindrien a ser les dues coses, no? També és cert que a mi el futbol no m'agrada i crec que el Mundial no és una altra cosa que una plataforma de patrocinis i d'interessos que van molt més enllà de la pilota i, per tant, bé, no, he de dir que no em sorprèn.
A mi el que em sorprèn de Donald Trump és que em faci ostentació. És a dir, això segur que ha passat tota la vida.
Sí,
i a les nostres vides privades, qui té un telèfon el mou. Sí. I si t'interessa alguna cosa...
Per un fill,
i tens, per això tu ho intentes.
No.
Ara, segurament no fas ostentació. És a dir, si algú ha pressionat perquè se li perdoni una expulsió, en aquest cas, a un jugador, o ha mogut fils perquè li donin un contracte, no sigui, ho intenta amagar. En canvi, Donald Trump no és ell qui fa una piulada, un truth social, en què diu, no, gràcies a mi la FIFA ha solucionat una injustícia. I, clar, una altra s'amagaria. Ell, en canvi, en fa ostentació, perquè de considerar que això li dona punts. Però...
El que desconec és la injustícia. Jo no ho he mirat. No sé si trepitja involuntàriament,
però
o si
igual,
es pot reconsiderar, si estem davant del Tribunal Europeu de Justícia.
Que és Gianni Infantino, ara. Gianni Infantino, el president de la FIFA, ara s'erigeix al Tribunal.
Exacte.
Bé, doncs, és la notícia que efectivament ha marcat el partit que juguen els Estats Units contra Bèlgica demà, i és aquesta petició directa de Donald Trump perquè es perdoni una expulsió a un jugador dels Estats Units, i la resposta favorable de la FIFA, que l'ha perdonat. Veurem si hi ha canvi o no, que és el que demana Bèlgica abans del partit. En part, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Passen 2 minuts d'1/4. Fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida anem a la Catalunya del Nord, on tenim un incendi desbocat que ja ha afectat 5.000 hectàrees.
Catalunya migdia.
Qui diu que a l'estiu no passa res?
Un Mundial de futbol amb 104 partits.
El mercat del Barça de Flick.
La sortida del Tour des de Barcelona.
Els reforços del nou Barça sense Alexia.
El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
La recomposició del Girona segona.
Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
El sol o a l'ombra.
Escolta el Tot Costa.
Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
Com vas camuflar la intenció?
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja fa setmanes que els responsables ens avisen que aquest estiu seria especialment perillós perquè el té a veure amb els incendis forestals. I la veritat és que ha començat ben mogut. Hem tingut el gran incendi de les Gavarres, que afortunadament els bombers confien que aquest vespre el puguin donar per controlat, de moment però el tenen estabilitzat. I també un al nord del País Valencià, a Castelló, que diríem que tampoc no creix com creixia ahir, però el que especialment amoïna ara és el que hi ha a la Catalunya del Nord, en què hi ha pràcticament 5.000 hectàrees afectades. Allà i tenim a Tuí, al Rosselló, la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és l'última hora sobre aquest foc, que ara mateix no està ni controlant ni estabilitzant ni cap d'aquestes paraules que utilitzen els bombers?
Exacte. Continua sense control, continua desbocat. De fet, aquesta nit ha avançat 1.000 hectàrees i pel matí n'ha sumat 400 més, de manera que ens hem situat ràpidament a les 5.000 que tu comentaves. Els bombers no han aconseguit evitar que les flames saltessin al riu Tet i ara estan lluitant per frenar la seva entrada al massís dels Agres perquè diuen que és una zona de molt difícil accés on els hi costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres. És un incendi que ha provocat ferides lleus a 5 persones i que ha cremat totalment o parcialment una cinquantena de cases i falta veure què és el que s'acabaran trobant en aquests 26 municipis, 26 comunes que han hagut de desallotjar. Han desallotjat unes 10.000 persones, 10.000 evacuats repartits en hotels, en cases particulars i sobretot en poliesportius, en centres cívics i altres equipaments municipals. La veritat és que nosaltres, al llarg d'aquest matí, el que hem vist ha estat una gran mobilització ciutadana per ajudar-los. A la Maison del Ciutadà de Tuí, que és on estem, per exemple, no ha parat d'arribar menjar, de roba, productes de neteja, veïns que s'ofereixen voluntaris per fer-los companyia, per preparar-los els àpats, per fer qualsevol tasca que necessitin. I mentrestant, doncs això, els bombers continuen treballant sobre el terreny, mirant de frenar aquest incendi que continua desbocat.
S'atreveixen a fer pronòstic als bombers perquè el desplegament, pel que ens arriba, és força important, no?, de les forces de l'estat francès?
Sí, l'única compareixença dels bombers ha estat a 6:45 del matí. Després, ells no han tornat a comparèixer. El que ens explicaven és que patien molt per les altes temperatures que hi havia anunciades pel dia d'avui. Ara mateix els termòmetres aquí a Tuí marquen 37 graus i també per una vegetació abundant i molt seca. A la seva compareixença a la prefectura de Perpinyà, el cap dels bombers deixava entreveure que com a mínim tenen feina per avui i per demà per assolir aquests dos objectius prioritaris.
El primer és
primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
Tenim temperatures altíssimes, moltíssima vegetació, un ambient absolutament sec i el foc corre moltíssim. Un dels problemes, a més, és la simultaneïtat d'incendis de boscos i de vegetació al sud de França i que, a més, ja fa setmanes que se'n succeeixen d'altres a l'oest i al centre del país. Per tant, no es poden concentrar en mitjans i hi ha un desgast i un cansament dels efectius. De fet, aquesta tarda el ministre de l'Interior francès visita la zona, entre d'altres coses, per agrair als bombers tot l'esforç que estan fent.
Doncs aquesta és la situació a la Catalunya del Nord, on l'any passat ja hi va haver un gran incendi.
I tant.
Vull dir que és una zona que està especialment castigada per aquests focs, per aquests incendis, i que, per tant, esperem que els bombers aconsegueixin controlar-lo el més aviat possible, però ara mateix continua desbocat, continua cremant, continua ben viu, i amb aquestes 5.000 hectàrees afectades, no vol dir que totes estiguin cremades, però en tot cas sí que estan afectades. Amb la Montse Bolet i el Pep Casanovas, tots dos a Tuí. Montse, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Que la situació és molt delicada ho demostra que tot just estem sortint de l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, insistim, està estabilitzat, però els bombers encara no el donen per controlat, però aquest matí hem tingut un ensurt a Terrades, també en aquest cas a l'Alt Empordà, però ara mateix també hi ha un altre incendi que està a Sentmenat, a la zona del polígon Mas d'en Cisa. Aquí treballen 27 dotacions dels bombers, 7 de les quals són mitjans aeris, està cremant amb intensitat i agafa el vessant d'un turó. Per tant, també els bombers en l'escenari que més els amoïna, que és la simultaneïtat de focs. Això, juntament amb aquest foc que dèiem de la Catalunya del Nord, o també el que crema a Soneja, al País Valencià. Aquest evoluciona favorablement, però manté 500 persones desallotjades. Es va originar diumenge al migdia, ha cremat unes 150 hectàrees, ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància. Vull dir que la situació és d'allò més perillosa. Precisament sobre això, des de divendres, que crema una part important del massís de les Gavarres, aquesta gran àrea de bosc que va des de Girona fins pràcticament al mar, no sé com ho veieu, però la sensació és que tindrem un estiu... És veritat que estem avisats, però això no treu que anem d'ensurt en ensurt.
Totalment. De fet, el problema, crec, és el que deies ara, la simultaneïtat d'incendis. Se'n preveuen molts i el pitjor és que cada vegada són de major magnitud. Jo crec que en aquest cas és on els bombers pateixen molt pel tema dels recursos. És a dir, al final, un incendi que crema amb moltíssima rapidesa, evidentment, és molt més difícil d'aturar-lo i si n'hi ha més d'una alhora, és evident que els recursos també són limitats i en aquest cas s'han de prioritzar certes zones. Aquí és on entra sobretot també el debat polític, no? de com prevenir-los i en aquest cas quina gestió forestal s'ha de fer i quina potser no.
Doncs són preguntes que molts ens estem fent ara aquests dies, de fet ja fa mesos, però és veritat que ara, i a més quan hi ha els incendis sempre hi ha moltes opinions i a vegades no totes elles fonamentades. Per això saludem en Joan Pino, que és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entrant per l'incendi de les Gavarres, tot el massís, són prop de 30.000 hectàrees verdes, pràcticament bosc continu, des de l'Empordà fins a pràcticament la ciutat de Girona. Se n'ha cremat una mica més de 2.000 hectàrees. És una desgràcia evident, però podríem dir que encara hem estat de sort que s'hagin quedat en aquestes 2.000, que podria haver estat encara molt més gros?
Bé, jo penso que més que estar de sort, que potser també... Això es deu a la professionalitat i a l'eficiència dels nostres equips d'extinció, també. Perquè crec que cal recalcar, i potser no s'ha recalcat prou, que haver aconseguit encerclar i gairebé controlar un incendi en plena episodi de tramuntana, un incendi afectat doncs, unes 2.000 hectàrees només, amb un potencial que, com dèieu, podia arribar a les 30.000 hectàrees, ha estat tot un èxit, per tant... Hem tingut sort, però també és fruit d'una feina que portem molts anys fent bé i que cal recalcar aquí la professionalitat també dels nostres bombers.
Estem fent bé la feina a l'hora de lluitar contra les flames? Estem fent bé també la feina d'evitar les flames o aquí tenim més deures pendents?
Tenim més deures pendents, però també tenim una... La tasca també és més ingent. Hem de pensar que... un 40% del nostre territori està cobert de bosc, que un 60% del territori és terreny forestal, és a dir, incloent matollars, pastures, etc., i que tot això, gestionar-ho, doncs, comporta un esforç tècnic en recursos humans i en recursos econòmics molt important, també. Però ens hi hem de posar, és l'assignatura pendent, cal treballar en aquest sentit.
Hi ha massa bosc a Catalunya? El president de la Generalitat ja ho ha dit algunes vegades i anuncia un plans per tal de reduir la massa forestal, però això no sé com es fa.
A veure, massa bosc. Catalunya potencialment podria estar coberta de bosc gairebé en la seva totalitat, perquè els diversos tipus de bosc són la vegetació potencial de gairebé tot el territori, excepte les zones més interiors, més properes a la Vall de l'Ebre. Per tant, és un depèn, les respostes. I, tenim molt de bosc i és un repte perquè tenim 8 milions de persones i creixent, convivint amb aquest bosc. I, per tant, tenim un bosc en recuperació després d'èpoques en les que el bosc havia estat la base del nostre proveïment de material i d'energia i aquest bosc s'ha anat recuperant. Cada cop tenim més bosc. També tenim cada cop més persones al territori i més persones a prop del bosc i, a més, cada cop tenim més risc d'incendi a causa del canvi climàtic, amb la qual cosa això és una tempesta perfecta, no?
Hem sentit molts alcaldes parlant de les Gavarres i utilitzen la paraula polvorí. Deien, les Gavarres és un polvorí. Per què hi ha aquesta sensació que les Gavarres especialment és un polvorí?
Bé, les Gavarres és un massís dominat pels boscos mediterranis, són boscos que tenen tendència a cremar, però també són boscos que es recuperen, per parlar. Però en qualsevol cas, és un continu forestal, perquè molts d'aquests massissos, doncs el nostre model econòmic es va portar a mitjans del segle passat, doncs, a que molts d'aquests massissos s'abandonessin i acabessin sent dominats. És a dir, que el que tenim és una mica el fruit d'un model econòmic concret i el que tenim a les Gavarres és el que també tenim en altres llocs com el Montnegre, com les muntanyes de Prades, com molts altres punts del territori, Sant Llorenç, en què tenim un massís relativament poc accessible i dominat per una coberta forestal gairebé contínua.
En el cas de les Gavarres, a més, bona part de la titularitat dels boscos és privada. La majoria del terreny és de propietat privada. Com es gestiona això? Perquè per molts propietaris no els és rendible explotar el bosc perquè no en treuen un rendiment econòmic i, per tant, poden deixar de gestionar-lo i, per tant, no fer les tasques necessàries. Aquí necessiten ajudes? Se'ls ha de prendre el bosc, entre cometes? Com ho fem, això?
Crec que el que cal és una combinació d'esforç públic i esforç privat. És a dir, és veritat que falten ajudes i que cal potenciar doncs, la gestió privada del bosc, però alhora també doncs, cal endreçar una estratègia pública, que és el que ha de dur a terme el futur Pla General de Política Forestal. És a dir, cal planificar des de l'àmbit públic què volem fer amb el bosc, i cal recolzar els propietaris que en molts casos doncs, fan una feina ingent amb pocs recursos.
Mm-hmm. Ara aquests dies sentíem, per exemple, l'alcalde de Cruïlles que deia no hem fet els deures i, per exemple, es queixava de la paperassa a l'hora de demanar ajudes. Deia, demanen fins i tot fotografies de com era el terreny abans i després. Jo, d'abans, de segons quina part del meu terme municipal, no tinc fotografies com per poder documentar abans de poder demanar les ajudes. És massa difícil pels ajuntaments accedir a aquestes ajudes?
Bé, això no sóc jo qui ho ha de dir, no ho conec prou bé, però en qualsevol cas... Tots els que rebem recursos públics sabem de les dificultats que això comporta en termes burocràtics. Segurament que es pot fer més, però també és part inherent a la recepció de fons públics.
Hem passat d'uns anys de sequera terrible, podríem dir que des del 2021 fins al 2024, això ha estat molt dolent pels boscos, que han quedat amb centenars d'arbres morts, també hi ha hagut nevades que també han deixat molta fusta seca, podríem dir, i arbres morts en alguns boscs. L'any passat va ploure, aquest 2026 també, el foc de les Gavarres ha estat virulent igualment, on al final no sap què és pitjor, si el fet que hi hagi sequera, que òbviament ho deixa tot molt sec, o que hi hagi unes pluges molt fortes que fan créixer segons quina vegetació, que després amb l'escalfor de l'estiu també queda seca.
Bé, que hagi plogut en els nostres boscos crec que és una molt bona notícia. I els boscos s'han pogut refer, perquè imaginem com estaríem si haguéssim d'encarar una campanya com aquesta amb condicions molt favorables als incendis amb tot l'estat de depauperació que portàvem arrossegant en aquests anys de sequera. Per tant, crec, personalment penso que les pluges dels darrers dos anys han ajudat a refer-se els boscos i encara millor aquest nou episodi de sequera. En el fons, el món dels boscos mediterranis és això, és aprofitar les èpoques d'abundància per refer-se i per resistir el següent embat de la següent sequera que vindrà, no? Mm. Per tant, penso que els boscos han arribat en aquest nou període de calors extremes i amb aquestes que propicien els incendis en unes condicions relativament bones i, per tant, doncs és tot això que tenim guanyat.
Abans dèiem la necessitat que hi hagi ajudes públiques pels propietaris de boscos per tal de poder-los gestionar, també els ajuntaments per tal que els puguin gestionar. També caldrien més ajudes als pagesos, per exemple, perquè sempre també parlem d'aquell paisatge de mosaic, no? Si hi ha terra conreada, això també ajuda a l'hora de controlar els incendis.
A veure, els plans de prevenció d'incendis fonamentalment estan incorporant dos elements. Un és el de la protecció de les àrees habitades, totes aquestes franges de protecció que es fan al voltant de les zones habitades, i per una altra la creació d'espais en mosaic, especialment allà on es pot ser més efectiu a l'hora de trencar la continuïtat dels grans incendis. És evident que no podem ara convertir aquest 40% del territori forestal en un mosaic, això és impossible. Llavors, tot allò que es pugui fer per recuperar feixes de conreu en aquests mosaics i, per tant, que doncs, ajudar a que s'incorporin a les àrees agrícoles productives, doncs benvingut serà, igual que també tots aquests ajuts que s'estan promovent perquè les urbanitzacions, les zones urbanitzades, doncs tinguin aquestes franges de protecció perquè el foc no hi arribi tan fàcilment. També hem de dir que, com s'ha vist amb aquest incendi, en una situació de tramuntana, moltes d'aquestes franges i molts d'aquests mosaics esdevenen poc efectius.
I també hi ha hagut aquest canvi, no?, de, fins i tot d'espècies, no? Que, per exemple, aquí a les Gavarres hi havia hagut molta alzina surera i, en canvi, ara hi ha molt pi en lloc d'alzina.
Bé, les nostres informacions és que un 60% de les Gavarres estan ocupades per sureres i que el pi, doncs, ocupa determinades zones. Normalment, en zones que havien estat antigues feixes. Jo, a mi no em consta aquest canvi de... de proporció entre les espècies. Jo crec que i el fet que hi hagi aquest predomini de les sureres a les Gavarres també és una... és un bon senyal per la recuperació d'aquest espai, perquè la surera és especialment efectiva a l'hora de recuperar-se després del foc.
Estem parlant amb el Joan Pinos, director de CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia a la Universitat Autònoma. La Júlia Reguem demana de poder-li fer una pregunta. Júlia.
Què tal? Bona tarda. Amb tot aquest debat dels incendis sempre apareix una mesura, que és la crema controlada. Jo voldria saber quina és la seva posició sobre això.
La crema controlada és una... és un dels mètodes de gestió que podem aplicar. Jo crec que hem de tenir present que quan parlem de gestió estem parlant de coses molt diferents. Estem parlant d'accions molt intensives, fins i tot de retirar el bosc del costat de les zones habitades i substituir-lo per conreus. Estem parlant d'un aprofitament intensiu dels boscos més accessibles i després estem parlant també, doncs, que en zones menys accessibles, doncs, es puguin fer cremes del sotabosc controlades per tal de reduir la càrrega de combustible. Això entra dintre de les eines que podem fer servir. Com també en algunes de les zones menys accessibles al nostre territori, doncs caldrà assumir que la gestió s'haurà de confiar a processos naturals, a incendis naturals, herbivoria, a processos, a esdeveniments de sequera.
Per tant, assumir que el foc és un element natural als nostres boscos.
I que podem fer-lo servir de manera activa, amb cremes controlades, evidentment justificant on es fa, i també que en algunes zones, doncs, ens haurem de recuperar règims d'incendis més naturals.
Alba Alfagema, vols una pregunta?
Hola, bona tarda. També el president, i crec que també des de, no, de la, tot l'equip de bombers i conjuntament amb agricultura, crec que estàvem plantejant també una estratègia que tenia a veure amb uns eixos que partien com el territori i que intentaven fer com aquestes franges, no, que bastant àmplies, que intentaven d'alguna forma distribuir el nostre terreny, el nostre país, amb uns, com, no sé si eren eixos de confinament, no sé si eren 12 o 14, vaig escoltar, i crec que era com una iniciativa bastant pionera i que hi havia com molta confiança. Sé que no és una mesura d'impacte immediat, sinó que és un treball més a llarg plaç, però podria ser una bona estratègia aquesta per intentar d'alguna forma frenar els incendis, no?, en aquests eixos, per tenir temps d'extingir-los?
Més que per frenar els incendis en aquests eixos, el que ens han de servir aquests eixos és per trencar aquestes grans continuïtats, per evitar incendis de grans dimensions. Sempre haurem de conviure amb els incendis de mida petita o de mida mitjana. Hem d'intentar, però, que aquests incendis es converteixin en incendis de grans proporcions. I per tant, la situació actual dels boscos, en què tenim grans continus forestals. De manera que això que anomeneu eixos, el que pretenen és precisament crear aquests mosaics per reduir la continuïtat del bosc en determinades zones, que ens permeti, doncs, dividir el territori per tal de que hi hagi menys possibilitats de que un foc doncs passi a ser un foc de moltes desenes de milers d'hectàrees.
Ara mateix tenim l'incendi a la Catalunya del Nord, un altre al nord del País Valencià, tenim aquest incendi de les Gavarres que encara no està controlat. Aquest matí hem tingut un ensurt a Terrades, que també hi ha hagut un incendi, ara en tenim un altre Sentmenat. Ens mentalitzem per un estiu especialment complicat o serà un estiu com ho són tots igual de complicats?
A veure, si us fixeu, fa cosa de 3 mesos parlàvem de que els boscos estaven en un bon estat hídric. Han arribat determinades situacions meteorològiques de molta calor, de vents, de baixa humitat relativa. Estem parlant d'aquella regla del 30-30-30, no? I això ens ha posat en un altre escenari. I això són situacions que cada cop seran més freqüents els estius i que, per tant, doncs, són, és probable que no sigui l'última vegada aquest estiu que tinguem una situació com aquesta, no? Jo crec que el més important és que ja n'hem après molt. Jo crec que en sabem molt de gestionar incendis i d'actuar en conseqüència i, per tant, doncs, cal ser optimistes i, sobretot, cal tenir prudència, no? També des de la... cal fer una crida, l'enèsima crida, a la prudència per part de la població.
Doncs és Joan Pino, és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma. Joan, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres.
Tenim última hora dels bombers sobre aquest incendi de Sentmenat. Ha arribat a carenar el turó per la zona del cap i del flanc dret, diuen. I diu que centren els seus esforços per intentar evitar que el flanc motor, que seria l'esquerra, vagi més enllà. Hi ha llançat focs secundaris i treballen un centenar d'efectius, 27 terrestres més 7 aeris. Per tant, aquesta és la situació d'aquest incendi de Sentmenat, que de moment no està ni de bon tros controlat i veurem si va a més o no, esperem que no toquem fusta i que, per tant, no haguem de tenir aquesta simultaneïtat de focs, que és una de les coses que més amoïna els bombers perquè complica moltíssim les seves feines quan han de fer front alhora a 2, 3 o 4 incendis a la vegada. No sé com ho veieu, la conversa amb el Joan Pino, el que ha passat durant tot aquest cap de setmana i el que molt em temo que serà tot l'estiu.
En primer lloc, en termes de prevenció, sembla que mai n'hi ha prou. És a dir, per molt que facis tallafocs i mosaics, que suposo que s'ha estat fent, vull pensar que s'ha estat fent durant els últims anys, doncs se suposa que, pel que es veu, no n'hi ha prou, o no es fa prou bé, o no es fa amb prou intensitat, no ho sé. Però després ve el vessant més de reparació, no? D'extinció, en el qual sí que ara mateix que estiguem tants fronts oberts i que n'hi hagi tants alhora, fa que ni tan sols la col·laboració amb el terreny de la Catalunya Nord no es pugui ser massa possible. És a dir, una cosa que podia ser perfectament compartida, no?, en termes de col·laboració interfronterera, doncs aquí a la mateixa falda del Canigó, que és una cosa que a mi personalment m'alarma, doncs m'agradaria pensar que es pot intentar compartir una mica d'efectius. Però mentre la prioritat sigui la quantitat de focs que hi ha al Principat, doncs segurament això no serà tan possible.
Mm-hmm. Jo crec que el Joan Pino apuntava, no?, aquesta idea, si estem davant aquesta crisi climàtica que està implicant la probabilitat d'aquests incendis de sisena generació que no coneixíem i que de fet ens estan posant en un altre escenari, però també crec que ell al principi ho posava sobre la taula, no?, la vàlua dels serveis d'emergència, d'extinció, que crec que no podem oblidar que al final, no?, quan ho expliquen, és la idea no és tant extingir un foc de sisena generació, que això és, a vegades, no?, diuen, està fora de la nostra capacitat d'extinció, sinó tot el que estan fent al darrere, que és generar aquesta intel·ligència sobre el propi foc, no?, com fan, tenen la capacitat aquesta en ocasions d'entendre, de xifrar el foc, no?, cap on anirà, decidir quin flanc deixen que cremi i quin no, amb la dificultat que té de decidir això i parlar-ho amb els alcaldes de cada localitat. Entendre la població també al final, de dir, escolteu, això ja no va d'aquells incendis, sinó que estem davant d'un altre paradigma, i a part també que tenen aquest altre sistema de comandament, que també són referències a nivell internacional perquè fa la intel·ligència en l'extinció, però també en com gestionar, que és aquesta capacitat d'entendre tot el que està, com treballen des d'un sistema per evitar aquesta simultaneïtat. Nosaltres, per exemple, jo que soc de Banyoles, que teníem no, en aquesta ocasió l'incendi a Vilademuls, teníem l'incendi a l'Empordà, i deien, sobretot, que no ens creixi, no?, la capacitat de dir, escolta, aboquem molts esforços aquí perquè estem sistematitzant, no?, d'alguna manera, aquest incendi que és més petit, teòricament, que no ens creixi, no? Llavors, jo crec que ell apuntava, no és casualitat, sinó és que jo crec que estan construint una intel·ligència en la comprensió del foc, que són referents, i que és molt, i que és potentíssima, no? I en aquest sentit, jo crec que també, com a ciutadania, hem de tenir aquesta capacitat psicològica d'ubicar-nos en un altre paradigma, i això no és senzill, en un altre paradigma en el que hem d'aprendre un altre cop, tot i que les nostres arrels mediterrànies ja ho porten, a conviure amb els incendis, i amb el que passa amb la nostra corresponsabilitat, què passa també amb com tot el tema de les grans emergències passen per sobretot aquest
aquesta pedagogia de què fer la ciutadania davant d'aquestes situacions. I jo crec que aquests dies hi ha hagut molt també el tema dels confinaments, no confinaments, si la gent sortia, si no sortia, no? I crec que amb això haurem de seguir els mitjans fent pedagogia i explicant, no?, quan és segur o no, què hem de fer i què no hem de fer. Perquè jo crec que, dissortadament, aquest ara serà segurament un hàbitat natural, per desgràcia, del nostre país, els incendis. I què fem? Com gestionem el nostre dia a dia? Com si ens diuen, escolta, el confinament, tot i que sigui contraintuitiu, escolta, estem més segurs perquè les cases nostres són diferents de les que, per exemple, cremen a Califòrnia. Tot això és un altre paradigma i jo crec que hem de fer un aprenentatge.
I que costa, perquè avui, aquest cap costa de setmana, molt. Encara sentíem alguns veïns que deien, no, a mi m'havien dit que em quedés a casa, però he preferit marxar perquè les flames les tenia molt a tocar. I els bombers diuen, no, és que ens és molt més difícil protegir algú que està en moviment
pel
bosc que no a casa, que el tenim local. O aquest matí que sentíem al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Calonge que deia, no, la gent d'aquí de l'Empordà sí que ha fet cas i s'ha quedat a casa. En canvi, hem vist gent que ha vingut de Barcelona.
Totalment.
Que no han volgut renunciar el cap de setmana a la seva segona residència, tot i els avisos que des de divendres, i a més ens va agafar en directe al Catalunya Migdia, que no paraven d'insistir, no pugeu, eviteu-vos aquest cap de setmana a pujar, perquè dificultareu molt les feines d'extinció.
Jo crec que precisament aquesta és la gran contradicció, és a dir, jo sóc de les que pensa que vivim molt millor que fa molts anys enrere, tenim una sèrie, no tothom, però és cert que més capes de la societat tenen un privilegi, que és, per exemple, tenir aquestes segones residències, però alhora estem maltractant el planeta, estem vivint el canvi climàtic que nosaltres mateixos hem provocat, però no volem deixar de marxar de cap de setmana. A mi tot això, sincerament, em preocupa molt, perquè és que és una contradicció flagrant.
Suma-hi la imprudència de fer servir una serra.
Una radial.
Una radial. Però en aquest cas s'ha de veure exactament si és una imprudència seva, si és de si l'empresa subcontractada per la Generalitat, si és de la Generalitat, és a dir...
I amb la teva línia, el Mediterrani és casa nostra i per tant és especialment sensible en termes de vegetació i tal com està configurat, però l'any passat era Galícia. I va ser espectacular, també. Vull dir que tens raó, que és un tema molt...
Sí, sí, en aquest cas ho faig extensible a tothom.
Claríssim.
Sí, sí. No només als catalans. Per això crec que és important una mica també el que explicava l'expert, no? De dir, d'acord, hem de conviure amb els incendis, n'hi ha alguns que són naturals, però n'hi ha d'altres que també els estem o provocant directament o fent-los més grans nosaltres amb la nostra acció. Per tant, em sembla d'una responsabilitat absoluta. I de l'altra, crec que també s'ha de posar sobre la taula quin model de construcció s'ha fet també en aquest país. És a dir, hi ha urbanitzacions que estan en llocs on no haurien d'estar, hi ha cases que s'han permès o són il·legals directament al mig del bosc, sense estar ben perimetrades també per evitar que cremin. És a dir, hem de... En certa manera entenc que és molt difícil perdre privilegis, però igual que es va obrir el meló dels càmpings, ho recordeu amb les inundacions, crec que en aquest cas el govern també...
El Canà s'han expropiat algunes cases i s'enderrocaran algunes cases perquè estan sobre la llera d'un barranc.
Sí, sí.
I el dia que hi ha una llevantada...
Hi ha un pàrquing en un lloc inundable. És a dir, hem de repensar tot el que ha passat també en aquest país a nivell de construcció, com s'han fet les coses, com moltes vegades s'ha saltat la llei i com ara cal recular, perquè és que si no estem en perill nosaltres mateixos.
Doncs tenim ara mateix aquest foc a la Catalunya del Nord i aquest altre de Sentmenat. És més petit, però els bombers estan treballant-hi perquè no volen que se'ls desmadri i que marxi molt més enllà en aquesta serra. Estarem pendents de tot plegat. Ara, però, passen 3:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
Són el nou Micra.
I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
BQN
Pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Onze minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. La Júlia Reguer, que està a la tardúlia, però amb un ull posat al Tour de França.
Com t'agrada, Júlia?
Que tinc dubtes del Tour, però dubtes últimament...
De, fins i tot de reglament, eh? T'has escandalitzat, eh? Perquè un s'ha agafat el cotxe.
Clar, i de cop ho veia que anava enganxat al cotxe i no va tirant i dic, però què? No l'hauríem de especificar.
Es pot fer un trajecte, no molt més, i sempre que t'estiguis, doncs, o rebent atenció mèdica o alguna atenció mecànica, a vegades els hi arreglen algun fre o alguna roda que no va bé, però no poden estar molts quilòmetres enganxats al cotxe. Molt bé,
molt bé. Aclarit. Estava empenyent.
Sí, el que ha canviat, però aquest ha canviat de bici.
Perquè quan han de canviar la bicicleta, no, per ajudar-los a tornar a arrencar.
Això també és per tot.
Se us ha d'explicar tot. Bé, doncs el Tour de França que va camí dels Angles i per tant ja avui sortirà del territori català. De moment encara els tenim, però demà ja...
Bueno, sortirà de l'estat espanyol.
D'estat, sí, si no ha sortit ja estan a punt de sortir, però després acabarà als Angles, encara territori català, demà ja sí que surten de Carcassonne i aquí ja sí que fora de Catalunya. Bé, 10 minuts per arribar a les 4, no ens estalviem l'embolic judicial, i aquest és d'aquells que, com a mínim, fa un somriure. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i ho ha fet sense haver decidit si autoritza o no Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, a viatjar demà a la cimera de l'OTAN, que és el que li va sol·licitar la setmana passada. Ara serà un altre jutge, el que cobreix les vacances de Peinado, qui haurà de resoldre la qüestió. I ho haurà de fer havent llegit la interlocutòria de Peinado on afirmava que li retirava el passaport a Begoña Gómez pel risc de fuga que el jutge veia incrementat perquè els seus escortes la podien ajudar a fugir. Això, recordem-ho, va generar fortes crítiques del jutge que, d'aquesta manera, posava en qüestió la professionalitat de la policia espanyola, que és qui fa les tasques de seguretat i d'escorta del president del govern espanyol i la seva família. Ara el jutge està estudiant la causa, té marge de tot el dia d'avui per decidir què fa perquè la cimera de l'OTAN comença demà i, per tant, Begoña Gómez hauria de saber si pot acompanyar el seu marit o no avui mateix per fer la maleta o no fer-la. Tot té un punt de surrealista que algú que sap que ha de prendre aquesta decisió... És veritat que fonts jurídiques ens diuen que... Això el Jordi potser ens ajuda més. El que havia de fer el jutge era comunicar la petició de Begoña Gómez a totes les parts, que va haver una part que fins divendres no va respondre i que, per tant, el jutge no podria prendre la decisió mentre totes les parts no haguessin respost. I una no va respondre fins divendres i, com que tenia les vacances ja pactades, doncs, escolta'm, jo me'n vaig i ja, qui vingui al darrere ja ho arreglarà.
És bastant possible que... És a dir, sempre hi ha una raó del jutge per no fer-ho o per fer-ho, i també hi ha una raó per ser més diligent i per intentar estar una mica més a l'aguait, no? És a dir, en efecte, acollint-se a la llei, és bastant possible que fes la feina que li correspongués i prou. En un cas tan sensible com aquest, vull pensar que un jutge pot anar una mica més enllà de les seves competències, de les estrictes en termes laborals, a intentar estar una mica més a l'aguait d'un tema tan sensible mediàticament i a nivell polític. És a dir, no li hauria costat res ser ell mateix que estigués una mica vigilant d'aquest tema, atès a les conseqüències de tot plegat. El que ja desconec és la demanda mateixa de Begoña Gómez de fins a quin punt tenen sentit o no tenen sentit, de fins a quin punt s'ha de respondre sí obligatòriament aquesta assistència a aquests fòrums i si el tema de la filla, no tinc la informació com per saber fins a quin punt està obligat el jutge a concedir-ho, però sí tinc la sensació que a nivell de procedir judicial hauria estat perfectament fàcil per ell estar una mica més present i portar una mica la responsabilitat del tema i no delegar-ho a un jutge substitut.
A mi no m'agradaria ser el substitut, la veritat.
Clar. Perquè... Arribes i el primer que tens és la patata calenta.
I a més molt complexa tenint en compte l'escrit que el propi Peinado va fer per justificar, ara ho repassava l'Òscar, no, per justificar aquesta retirada del passaport. Per tant, ara, si ell decideix mantenir-ho, crec que també serà qüestionat, però és que si decideix dir no, en aquest cas sí que pot viatjar, també estarà contradient de forma molt directa entre moltes cometes, doctrina que ha anat marcant en aquest cas Peinado. Per
de
tant...
fet, els advocats de Begoña Gómez van tirar d'ironia i quan vam demanar que els hi tornés el passaport per fer aquest viatge posava, li costarà molt fugir perquè va acompanyada de l'escorta del president. És com volem dir, allò que tu deies que era un perill, en realitat és una assegurança.
Garantia, sí.
Vull dir que hi ha una lluita aquí entre el jutge i els...
Sí, que sembla que se'n foten ja entre ells. Sí. no sé què decidirà, però és cert, potser és veritat, això que dius, no és obligatori, evidentment no és obligatori que la dona del president viatgi a la OTAN. Crec que em sembla més delicat entrar en qüestions personals com la graduació de la seva filla, i també em sembla més dedicat opinar tenint en compte com tots sabem que s'ha construït aquest cas judicial. Per tant, crec que és controvertit. Abans deies, no? Sembla, fem una rialla perquè, i de fet el CIS ho diu avui, no? L'enquesta que ha sortit,
aquí, sí.
Tota aquesta desconfiança que hi ha amb la justícia i amb com la justícia, depèn de quin color polític actua, també actua d'una altra manera determinada, i crec que tot això té afectacions en la nostra democràcia.
Sí, bueno, és la definició allò que diuen, passem al marrón, no? Que dius, val, a veure, el problema és, o sigui, això al final és com una anècdota d'una situació que és com absolutament surrealista, i al final també, bueno, també està bé que passi a unes altres mans pel que dius, per veure realment, no? Avui parlava això al CIS, de quin tipus de jutge, si es confia en la justícia o no, de si realment està molt polititzada. Bueno, veurem al final també quina capacitat té el jutge o la jutgessa que li toqui, que no sé si ha estat ja anunciat o no, qui haurà de prendre aquesta decisió. Però també si hi ha prous elements al final per sostenir una decisió com aquesta, com molt surrealista, o realment toquem de peus a terra i amb els elements objectius que hi ha sobre la taula, independentment que això suposi d'alguna forma desacreditar el jutge Peinado, s'ajusta més a llei.
Mm. Un altre ciclista li està agafat al cotxe. Li estan donant bidons. Això que deien tant la Júlia com l'Alba. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades del Centre d'Investigacions Sociològiques fetes públiques avui sobre la qualitat de la democràcia espanyola. Els espanyols que tenen entre 65 i 74 anys, per tant els més grans, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubte, en aquestes edats, de la imparcialitat de la justícia. Entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG és on hi ha més ciutadans que consideren que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90% dels votants d'aquestes forces creuen que aquí no n'hi ha d'imparcialitat. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols, és a dir, la immensa majoria, creuen que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i de mentides. Vull dir que aquí també ens toca el rebre, els mitjans. Anem amb això de posar en dubte la qualitat de la justícia, perquè, clar, és realment perillós per un sistema, no?
L'advocat s'hauria de defensar.
Estem mirant això.
No, és que
lletrat, defensis.
No, jo no defenso la justícia espanyola. Ara que... No, perquè, a més, jo penso que fins i tot l'enquesta que sortia, això, no?, establint que només un 40% de la població creu que la justícia sigui imparcial, em sembla que és perfectament justa. Sembla que és perfectament justa, perfectament raonable, i no només en termes de funcionament tècnic, sinó sobretot en termes de funcionament judicial. És a dir, la desconfiança és extrema, és un sistema que no va, és un sistema que no va tant en termes de diligència com en termes de justícia, i ho trobo normalíssim que estigui tan desprestigiat. Em sembla que estem bastant desemparats en aquest sentit.
Clar, és just, o sigui, jo puc entendre que hi hagi aquests resultats, però és absolutament preocupant, no? Perquè al final un sistema democràtic, si tenim la sensació que està tan absolutament contaminat, per tant...
Evidentment es pot generalitzar, però la sensació és la que és.
Sí, però per tant és molt preocupant que hi hagi aquesta sensació, i que aquesta sensació segurament es focalitza i es concreta en determinats casos, però a més també és molt preocupant aquest sentiment que els mitjans, perquè no sé si pregunta per mitjans tradicionals, per la xarxa, no ho sé, però desinformació i desconfiança és com el còctel perfecte perquè entrin, però vamos, per la porta gran i amb alfombra vermella, tots aquests partits d'extrema dreta amb la sensació de el sistema no funciona i tot això és una pantomima, no? Llavors, és molt preocupant que el core de la pròpia democràcia, que té a veure amb el sistema judicial, però també amb els mitjans de comunicació tradicionals, que aquí em sobta, perquè realment estem veient que els mitjans de comunicació tradicionals són els que generen una percepció de, parlant de temes de seguretat, per exemple, de més seguretat que no la gent que s'informa a través de les xarxes socials. Llavors, ja no sé si parla mitjans, no, això que dèiem, tradicionals, tal, o realment, en general, la gent té la sensació que la desinformació, les fake news, estan d'alguna forma tan exteses que no tenim ni la capacitat, que això ho deia Hannah Arendt, que hem perdut com la capacitat de poder discernir què és veritat del que no, no? I això jo trobo que és molt preocupant, perquè tens la sensació que tens pocs llocs on agafar-te, no? Mm-hmm. Poder confiar.
crec que aquesta batalla, lamentablement, i em sap molt de greu perquè soc periodista i, per tant, crec que la visc pràcticament cada dia, i és que l'extrema dreta ha guanyat completament el relat. I és cert que jo no faré aquest discurs gremial dels periodistes, de que tots ho fem molt bé, de que nosaltres no ens equivoquem. No és cert. És a dir, hi ha hagut errors en tots els mitjans de comunicació. Ara bé, d'aquí a aquest nivell de desconfiança, aquest nivell d'acusacions de l'extrema dreta, a l'auge també, mentre els diaris, sobretot, estàvem en crisi, les xarxes socials creixien clar, cada vegada més, això és cert que ha fet un mal a la democràcia total, molt alt. I crec que ens trobem en aquest moment i que l'extrema dreta ara viu d'això. M'agradarà veure què fan quan governin. Mm-hmm. També ho dic.
No,
perquè
no
després... No m'agradarà, però entén-me. Era una forma de dir-ho, eh? Era una forma de dir, després quina relació voldran tenir amb els mitjans. Clar. Ho dic perquè aquí veurem coses que potser ara mateix tampoc ens imaginem. Però a mi també de tot el que em preocupa del CIS hi ha una altra dada, que és l'única institució que té credibilitat i que pels espanyols supera l'aprovat és l'exèrcit, les forces armades.
Ostres.
Crec que això també és una dada rellevant en el món en el que ens trobem.
Per cert, no hi ha distinció en la pregunta, és mitjans de comunicació, no parla ni de clàssics ni de cap altre. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, arriba de seguida les notícies de les 4 i després primer programa de la tarda de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.